amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Dintre del que seria el marc de la promoció ocupacional, vam veure que hi havia oportunitats de possibilitat d'orientar els joves en un moment que és bastant important i per al que tots hem passat, i és quan estàs a l'institut, no tens coneixement de a què et vols dedicar, o bé la gran majoria de joves en aquesta edat encara no ho saben. I el grup de joventut ha ideat un projecte que li hem anomenat el projecte Seniors.
Sentíem el regidor de Joventut, Rafael Gómez, parlant d'un nou projecte dirigit a motivar els joves i orientar-los respecte al seu futur professional. Una iniciativa que respon a l'índex d'abandonament dels estudis i a la gran desmotivació dels joves quant al seu futur laboral i a les seves possibilitats d'aconseguir feina. En parlarem tot seguit. Passem ara a conèixer la resta de notícies destacades amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Aquesta setmana s'ha iniciat un cicle de tallers per a pares i mares adolescents. L'objectiu, ajudar-los a decidir.
L'Ajuntament ha presentat el nou calendari fiscal per a 2013. La novetat és el nou fraccionament de l'impost de béns immobles.
Nicolau Bertran Vila, bandarer de 2013, ens visitarà avui als nostres estudis amb un dels cordonistes, el seu fill, Albert Bertran.
També parlarem amb la directora de l'escola, el Martinet, sobre el primer cicle de tallers per a pares i mares educar els fills, un repte apassionant.
El Teatre Auditori acull aquesta nit l'espectacle estrella de la temporada del concert Caro Elisir a càrrec d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 18 de gener de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com els dèiem, la regidoria de joventut endegarà aquest mes de gener el projecte Seniors. Es tracta d'un conjunt de xerrades a càrrec de joves ripolletens emprenedors o professionals de diverses àrees que volen, amb el seu exemple, motivar els joves a continuar estudiant i impulsar-los en el seu futur professional.
Entre gener i març es realitzaran xerrades a tots els alumnes de quart d'ESO dels instituts, tant públics com concertats del municipi. Durant la presentació del projecte, el regidor de joventut, Rafael Gómez, parlava dels perfils professionals que es plantejaran als joves.
En el que diverses persones o diguem-ne encara joves dintre d'aquesta tram de 16 a 30 anys que bé han estat emprenedors, bé són professionals de diferents àrees que no són les tradicionals, o sigui, no és l'advocat ni l'arquitecte ni... Això ja sabem que els instituts doncs, ja fan orientació del que els joves es trobaran a la universitat per fer la seva elecció, sinó que li hem donat i diem opcions una miqueta més originals o que a dia d'avui estan funcionant i que de moment potser no hi ha estudis reglats a nivells universitaris, però sí n'hi ha pues, o bé de graus o bé de formació extrauniversitària.
Un programador de codis QR i expert en màrqueting i noves tecnologies, un tècnic informàtic, un tècnic esportiu d'un club de futbol i una emprenedora en el món del lleure infantil són els quatre professionals que desinteressadament col·laboraran en aquest projecte. Davant una manca de motivació per estudiar detectada per joventut entre els alumnes dels instituts i els usuaris del casal de joves i el cafetí, el departament pretén amb aquest projecte transmetre les actituds positives i d'emprenedoria. Així ho explicava Maria José Morcillo, dinamitzadora juvenil de Ripollet.
Clar, llavors, amb la realitat econòmica social que tenim ara, pues, nosaltres aportem la nostra petita ajuda amb aquest projecte que no deixa de ser pues, il·lustrar-los o ensenyar-los exemples positius en respecte a com formar-se o com fer una carrera professional adaptada a les seves capacitats, sobretot. En aquest sentit, doncs, el projecte es diu Projecte Seniors, vol potenciar sobretot entre els joves actituds positives vers la formació professional i sobretot potenciar entre els joves actituds positives vers la cultura emprenedora, que és una de les opcions de futur. No podem esperar que ningú vingui a casa a donar-nos una feina fixa, sinó que si jo sóc capaç o tinc habilitat en fer X coses, pues que tingui oportunitats i tingui possibilitat de fer-la de manera autònoma.
El regidor va aprofitar la roda de premsa per agrair el suport de la regidoria d'educació en aquest projecte i dels quatre joves que oferiran les xerrades. El projecte Sènior s'inclou dins la branca de promoció ocupacional en el marc del tercer pla local de joventut.
Ahir dijous va començar el cicle de tres tallers dirigits a pares i mares amb fills adolescents, organitzat per la Regidoria d'Educació, amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu d'aquesta activitat és reflexionar sobre aquesta etapa de la vida i com els adults que estan al costat dels joves els poden acompanyar i donar suport en el pas a la vida adulta.
Intentar entendre què és un fill adolescent, què comporta, posar-nos en la seva pell i recordar el pas per aquesta etapa són alguns dels elements que Elisenda Guardiola, ponent del taller, va posar sobre la taula durant la sessió. L'escoltem.
Intentar reflexionar des d'un altre punt, no? més neutre, no? Poder, intentant deixar com les emocions d'una banda i centrant-nos més en entendre què és l'adolescència, què és el que comporta, posar-nos també en situació de quan nosaltres érem adolescents, no? Recordar també què ens passava, com ens sentíem, i a partir d'aquí doncs, trobar eines i recursos que ens facilitin aquest acompanyament.
L'objectiu final per a Guardiola és trobar eines i recursos que facilitin aquest acompanyament i entendre que com a pares i mares no es neix sabent com s'educa. Els assistents també van poder compartir entre ells les seves experiències i situacions quotidianes amb els seus fills. El cicle està dividit en tres tallers que se celebraran els propers dijous del mes de gener. A la segona sessió, el proper 24 de gener, es treballarà una dinàmica on es posaran en pràctica estils comunicatius.
I la segona sessió el que fem és més una dinàmica on posem una mica en pràctica estils comunicatius. Hi ha bàsicament dos estils comunicatius, l'estil comunicatiu defensiu i l'estil comunicatiu de recolzament. Llavors fem una dinàmica on els pares i les mares puguin vivenciar com es comuniquen, no?, amb els seus fills i filles i què comporta un estil comunicatiu i un altre.
A la tercera sessió, per tancar el cicle, es tractarà, segons explicava la pròpia Elisenda Guardiola, un dels temes que més preocupa els pares, els estudis i la projecció professional.
Home, els pares s'angoixen molt pel tema dels estudis, no? De la projecció professional i personal dels fills, no? És un tema que, i de fet també està bastant enfocat això, no? Diguéssim que són tres sessions i en la darrera sessió parlem més de com acompanyar específicament en aquesta presa de decisions, no? De decidir quin futur professional tria cada jove.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va agrair abans de començar l'acte la participació de tots els assistents i el suport de la Diputació de Barcelona. També va recordar que es tracta d'una activitat inclosa en el Pla Educatiu Local que neix arran de la supressió del Pla Educatiu d'Entorn.
I seguim parlant d'educació perquè la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet ha organitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona dues jornades de formació sobre la metodologia aprenentatge-servei, l'APS. L'objectiu és poder portar a terme posteriorment una experiència pilot al nostre municipi d'APS, una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge de l'alumnat amb el servei a la comunitat.
Les sessions informatives tindran lloc els propers dies 25 de gener i 1 de febrer al Centre Cultural. Després d'aquestes jornades de formació i seguint les propostes sorgides en la sessió del disseny del Pla Educatiu Local, Ripollet Educa s'estudiarà la realització d'una experiència pilot d'APS al nostre municipi. La regidora d'Educació, Mar Viera, explicava a l'Info en què consisteix l'APS.
L'aprenentatge servei és d'alguna manera allò que s'aprèn al municipi que pugui revertir en el propi municipi. I per això doncs, volem fer formació a docents, també ho ampliem a membres d'entitats, a AMPAs, perquè bueno, creiem que també és una manera de visualitzar el futur, cap a on hem d'anar en matèria educativa.
Com explicava la tècnica d'educació Pilar Teruel, l'aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social on l'aprenentatge millora el servei a la comunitat.
És un projecte educatiu amb utilitat social, no? És com una metodologia d'aprenentatge una mica diferent. Parteix d'uns elements coneguts com pot ser el servei voluntari a la comunitat, però que pot incidir en la millora de necessitats del nostre entorn o inclús d'ajuda a les persones. I tot això incloent-hi l'adquisició d'aprenentatges. No? Vull dir que els centres han d'estar també d'acord a l'hora de fer un projecte d'aprenentatge-servei, perquè és a través des de les escoles o instituts que s'ha de plantejar aquesta metodologia.
Un exemple de peça al municipi és el Connecta Jove, que realitza l'Esplai La Gresca, on els alumnes ensenyen a gent gran a utilitzar l'ordinador.
La SAMPA dels tres instituts públics de la ciutat, Can Mas, Lluís Companys i Palau Cid, han organitzat per aquest curs diversos tallers adreçats a les mares i els pares de l'alumnat. Així, a l'Institut de Can Mas proposen un taller d'informàtica i un de risoteràpia i el Lluís Companys de manualitats. A l'Institut Palau Cid s'ofereixen tallers d'informàtica, ofimàtica, ball country, conversa de llengua francesa i higiene postural.
Els tallers es plantegen com una proposta educativa no formal adreçada als pares a desenvolupar en el centre escolar on estudien els seus fills. D'aquesta manera s'aconsegueix una major implicació dels progenitors en la vida quotidiana de l'institut a través d'una activitat de caire lúdic i formatiu que pot permetre accedir a altres estadis d'implicació de mares, pares i tutors en la vida dels centres. Les persones interessades en fer els cursos poden matricular-se amb independència del centre d'on es prové.
Avui divendres finalitza el període per a l'elecció de la meitat dels membres dels consells escolars dels centres públics i concertats de Catalunya. El procés, tal i com va fixar la Generalitat, es va iniciar el passat 3 de desembre i finalitzarà el proper 25 de gener, quan s'hauran d'estar constituïts tots els consells escolars de centre i els seus membres hauran d'haver pres possessió del seu càrrec.
Les persones dels consells són escollides per un període de 4 anys, però es renoven per meitats cada 2 anys. El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En ell hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, com el director o directora, professors, alumnes i personal d'administració i serveis. En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre, com ara el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre o el pressupost. En el cas dels centres privats concertats, el Consell Escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Amb l'inici del nou any comença un nou exercici fiscal i es publica el nou calendari de pagaments de les taxes i impostos municipals. El pagament de tributs s'ha distribuït entre els mesos de gener i desembre com a novetat i per facilitar el seu pagament. Per aquest exercici, l'IBI es fraccionarà en 4 terminis en el cas que estigui domiciliat.
Així, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica es podrà abonar del 4 de febrer al 4 d'abril. La realitzarà a través de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Els domiciliats es cobraran el dia 3 d'abril. L'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana a l'IBI, en el cas dels que no estiguin domiciliats, es podrà abonar en dues vegades, del 15 de maig al 5 d'agost i del 25 de setembre al 25 de novembre. En el cas dels pagaments domiciliats, els pagaments es faran el 20 de març, el 5 de juny, el 5 de setembre i el 5 de desembre. Finalment, l'impost sobre activitats econòmiques, l'IAE, la taxa de recollida domiciliària d'escombraries, la taxa d'entrada de vehicles als guals, la taxa de recollida d'escombraries del mercat i la taxa per a la utilització del domini públic, als horts, s'haurà d'abonar del 16 de setembre al 15 de novembre. Els domiciliats es cobraran el dia 4 d'octubre.
L'Associació d'Aturats de Ripollet, juntament amb l'Assemblea del 15M, va celebrar el passat divendres, dia 11, al Centre Cultural, un acte de presentació de les assemblees constituents. Juanjo Gil i Sílvia Ariquita, membres de l'Assemblea Constituent de Barcelona, van explicar els problemes de l'actual marc institucional i polític que consideren que cal canviar a través d'una reforma de la Constitució creada des de i per al poble.
Les assemblees ciutadanes constituents són un moviment ciutadà sorgit a partir del 15M que vol replantejar la qüestió del poder i busca trencar amb el sistema polític actual redactant un nou marc constitucional. Tal com va explicar Gil, als presents, el procés ha de ser horitzontal i transversal per tal de convertir les assemblees constituents en una alternativa de poder.
Cada sillón de poder tiene que ser respaldado por una asamblea constituyente. Cuidado, asamblea ciudadana. La palabra constituyente será la primera vez, la segunda ya no, porque será una asamblea que se encargue de aquella regiduría, aquella alcaldía. Cuidado, tenemos que también hacer pues una criba de la duplicidad, la triplicidad que hay de todos los estamentos que hace pues 3 siglos que están, diputaciones, etcétera. Y entonces nuestra alternativa es no duplicar las cosas, empezar a hacer el proceso abriendo las asambleas ciudadanas constituyentes, y una vez constituidas serán ya asambleas ciudadanas y será una alternativa de poder.
Durant l'acte també es va presentar el llibre Per una assemblea constituent, una solució democràtica a la crisi. El col·lectiu va demanar a la trentena de presents la seva adhesió per tal d'impulsar el procés constituent que volen iniciar a Cádiz els propers 17 i 18 de març. El seu objectiu és superar les 100.000 adhesions per a aquestes dates. Per a més informació poden adreçar-se al correu electrònic constituents.barcelona@gmail.com.
Segons va acordar la Federació Socialista del Vallès Occidental Sud, durant el darrer Consell de Federació, apostaran per la defensa de la sanitat pública, l'habitatge i el dret a la justícia. El màxim òrgan entre congressos del PSC va decidir promoure diverses resolucions en defensa de la sanitat pública, pel dret a l'habitatge, pel dret a la justícia i per la millora organitzativa. A la sessió hi va participar la delegació ripolletenca formada per 7 consellers.
Montse Montiel, secretària d'Organització de la Federació Vallès Occidental Sud, ha explicat que en aquest nou curs polític tenen diverses preocupacions envers la ciutadania vallesana. En aquesta línia, Montiel ha recordat que en l'àmbit de la sanitat pública el Vallès pateix un tracte desigual dins el conjunt català. En darrer terme, la secretària d'Organització de la Federació del Vallès Occidental Sud també va anunciar que en les properes setmanes hi haurà diferents esdeveniments centrats en les resolucions aprovades pel Consell de Federació, sempre en la línia de continuar treballant i defensant els drets de la ciutadania vallesana.
Els regidors de CiU a Ripollet, Xavier Peñarando, Gemma Edo i Joan Fando, juntament amb el president local Julià López, van participar el passat divendres 11 de gener a Bellaterra en una reunió d'executives locals i comarcals de Convergència Democràtica de Catalunya. L'objectiu de la trobada, que va comptar amb 350 assistents, era facilitar als màxims responsables de CDC les eines necessàries per liderar el procés cap a la consulta amb l'objectiu d'aconseguir un estat propi.
Es tractava, segons Convergència, que els membres de les executives locals puguin explicar els avantatges d'un estat propi i debatre raonadament el discurs de la por d'alguns partits. La reunió va estar encapçalada pel secretari d'Organització, Josep Rull, i pel president de la Federació de Comarques de Barcelona, Ferran Falcó.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge tindrà lloc a Ripollet la tradicional Festa dels Tres Tombs amb un extens programa a càrrec de la comissió organitzadora de la Festa de Sant Antoni Abat de Ripollet. Enguany és una edició especial, la 120, i ha comptat amb algunes novetats. Tot i això, hi ha coses que no canvien, com l'ofici solemne, la benedicció, la passada i l'acte de desfilada dels Tres Tombs, així com l'esperat ball de la tarda. El programa s'iniciarà a les 7 del matí amb la Diana de Traginers, seguida de la concentració que el banderer, que enguanyés en Nicolau Bertran, qui ens acompanya avui als nostres estudis amb un dels cordonistes, el seu fill, l'Albert. Molt bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
Senyor Nicolau, què suposa per vostè ser banderer dels Tres Tombs, la 120a edició?
Home, doncs una gran il·lusió d'aquesta festa tan meravellosa com és.
Uh-huh. Vostè és empresari, mecànic, podríem dir.
Sí.
De què li ve això del tema pagès i el tema dels Tres Tombs?
Home, quasi bé, tota la vida he estat amb cavalls i de pagès aquí a Ripollet.
Uh-huh.
El que passa que després em vaig posar de taller mecànic. Ja a 13 anys em vaig anar a treballar de taller mecànic, però de cavalls sempre n'han tingut, de casa sempre n'hi han hagut.
Albert, tu seràs un dels cordonistes.
Sí.
Et fa il·lusió?
Molta.
I el teu germà?
També, encara més, poder.
Sí, per què?
No, perquè encara li agrada més amb ell.
Vosaltres heu seguit aquesta tradició familiar que va començar amb l'avi?
Sí.
Quin és el que feu? Com és la festa a la família Bertran Cairo, la festa dels Tres Tombs? Com és aquell dia? Com el viviu? Qualsevol dels dos, és igual.
No, doncs bé, nosaltres cada festa de Sant Antoni, cada any, hem estat a peu de la festa per celebrar-ho junt amb tots els amics i tots els col·laboradors d'aquí de la festa de Sant Antoni.
Han sortit amb cavalls, amb carros en les anteriors edicions?
Jo quan era molt petit, una vegada, però no, només mirar-ho i disfrutar dels cavalls.
Nicolau, sí que l'hem vist.
Nosaltres
fotos
sí.
Antigues.
Nosaltres fotos antigues, sempre he anat dalt de cavall i amb el tal Miquel Palau, que el ferrer aquí del poble, anàvem sempre junts a muntar a cavall.
Com deia, ha seguit la tradició del seu pare. Què recorda d'aquells anys de pagès on el seu pare més era el barber del barri, no? Només...
Sí. I
abans hi havia diverses professions en un dia, no?
Ah, sí, es feia de tot abans. Aquí no hi havia pas no hi havia pas manies de fer una cosa i fer l'altra. Es feia el que es fa i fer.
I com recorda aquella vida de pagès?
Home, és esclava, més que esclava que ara, perquè ara hi ha molts tractors i molta maquinària, i abans pues, només hi havia el cavall i tenies que anar llaurant pues, amb el cavall, i segant i a mà. Cada hi ha molta maquinària, molta cosa. Molt diferent d'ara, abans, que abans era tot manual. I ara pues, és tot automàtic, quasi bé.
El tema de muntar cavall, com el porten? Teniu supercontrolat, no? Perquè porteu molts anys, o no?
Bueno, una mica...
L'Albert em mira una mica...
No, bueno, però sempre... hem anat a practicar això, no? Sí.
Jo també, però bueno, fa molts anys que ja no pujo a cavall ja.
No? La seva dona tampoc?
No, tampoc.
Bé, ja li agrada per això també la festa, oi?
Ah, sí, també li agrada. També està entusiasmada.
Estarà atabalada.
Ah, sí, nerviosa està.
S'han de fer molts preparatius per aquest dia?
Home, no. No gaires. Més preparatius, això, de discursos i fotos i coses d'aquestes. Que això a mi no em va, però vaja. Com d'assumir-ho.
Feia molt de temps per això que vostè volia ser banderer. Com va sorgir tot aquest tema del nomenament?
A mi me l'han enxufat aquí el senyor Albinyana.
El Joan, no?
El senyor Albinyana m'ha enxufat aquí.
Home, però imagino que quan el nomenen s'ha de sentir com una responsabilitat important, no?
Home, sí. Ja, tant ja et dic, sempre hem sigut col·laboradors i sempre hem estat amb la festa, Joan, la festa que fos falta.
Quin és l'acte que més li agrada, el que més espera d'aquest diumenge?
Home, que faci bo i que tinguem, que vagi tot bé. I, ja que una festa d'aquestes tan importants, pues, que ens agradaria pues, que anés tot bé, que fes bo i que fes...
Però hi ha algun moment, allò que digui, uf, aquell serà el moment que de més emoció o el que més espero?
Home,
perquè al programa hi ha molta cosa, des de les 7 del matí, que ja l'aixecaran, bueno, ja s'haurà aixecat.
Sí,
ja serà sí, el oi? Peu del canó, ja.
Déu-n'hi-do.
No, bueno, tota la festa, i el ball, també és...
El ball, Joan Albinyana sempre prepara alguna sorpreseta pel ball, no sé si es pot dir alguna cosa o...
Ah, que jo sàpiga no sé res.
No, clar. Bueno, doncs ja ens assabentarem el diumenge a la tarda, oi que sí? Albert, tu com veus el futur d'aquesta festa dels Tres Tombs, tenint en compte la tradició, no? Perquè el tema del pagès, doncs, és evident que això es perd, sobretot a la nostra població, però el suport que donen els joves, com es transmet aquesta estima pels Tres Tombs?
Home, jo veig que continuarà durant molts anys.
A tu t'agrada la festa? Què és el que t'agrada de la festa?
En general, la passada, els cavalls... En general, tot.
Som un referent a la comarca i fora d'ella. Suposo que ho saben, clar, després de tants anys de seguir la festa. Sí. Això també és una responsabilitat, no?
És una de les millors, per no dir la millor.
Sabeu aquest any com ha estat la rebuda dels Tres Tombs? Si participarà força gent, força carruatges, o això no ho sabeu?
Bueno, nosaltres hem estat parlant molt d'això, hem fet bastanta propaganda, inclús nosaltres tenim una masia a Llagostera i venen molta gent d'allà de Llagostera, per almenys a veure'ns.
Hem de dir que com a novetat aquesta 120a edició, que hem dit que era especial, doncs es va fer una presentació oficial de la festa la passada setmana. Va ser un acte emotiu? Com va ser? Com va anar?
Va ser un acte que vam portar les flors, les ofrenes allà en el monument del cavall i va estar força bé. Altres anys ho fèiem el dissabte de demà, com l'altre diumenge és el diumenge, i aquesta ho hem fet una setmana pues, abans per anar preparant tot.
Com vostè diu, esperen que faci bon temps. Normalment, que jo sàpiga, no em plou pels Tres Tombs.
No, jo un any de petit vaig veure nevar, eh?
De petit?
Per Sant Antoni nevar, eh?
Clar, vostè té un bagatge, ja. Ha canviat molt la festa, per això, des de quan era petit, ara?
Home, sí, una que no hi havia tanta gent al poble.
Bueno, això és evident,
una,
no?
Això és una, que no hi havia tanta gent, i abans hi havia poca gent, però, de fet, la festa pues, sempre s'ha anat fent. no tan orgullosa com ara, però en fi...
Creu que estem preparats per acollir aquesta passada tan multitudinària amb tantes, tants carruatges, cavalls, o ens hem fet ja massa ciutat?
Bueno, home, és bonic això, s'ha d'anar progressant i s'ha d'anar tirant endavant, no tirant enrere.
Sembla mentida, no?, per això, que el dia de la passada la plaça de l'11 de setembre quedi com queda, tota. No? Que ha quedat tota plena, perquè la tapen tota per fer la passada i tal.
I no és bonic, això?
Sembla un altre poble, oi? Sembla més poble, no? Que no pas tanta ciutat. Sí, els agrada això.
Home, és que és bonic veure la gent així instanta tots. Abans la Festa Major també es feia, però ara també s'ha canviat molt. La Festa Major abans tota la gent anava tota a la Festa Major i ara pues, ha canviat molt.
La gent pensa que ho continua vivint amb aquella emoció o que potser cal apropar-la més als veïns i veïnes? Que aquella gent com vostè, que no té aquella tradició de pagès familiar, potser no l'acaba de veure tan propera.
Home, no, la cosa és fer-la sense pues, que tothom està... que tot el poble s'hi aboca amb aquesta festa.
Tothom està convidat.
Tothom està com mirat i tothom hi va, vaja.
Uh-huh. Doncs a mi m'agradaria que aprofiteu els micròfons de Ripollet Ràdio per poder convidar la gent a sortir al carrer diumenge i a que us acompanyi, que imagino que us fa il·lusió. Com vulgueu.
Sí, sí, no? Que surti tota la gent a fora a veure'ns, per almenys, i animar la festa, que és molt bonica, que com aquesta, doncs, no, poques n'hi han.
Tu què diries, Albert, a la part més jove, va?
No, també que surtin al carrer, que gaudeixin de la festa, que vigilin amb els nens a l'hora de recollir els caramels i tota la...
És cert que aquest any, no ho hem dit, però s'ha fet molt d'èmfasi amb el tema de la seguretat, s'han difós una sèrie de consells perquè, com dèiem, no som tan poble, som més ciutat i els carrers a vegades són estrets, s'ha de vigilar doncs, a l'hora, sobretot amb els nens, amb la canalla, d'anar a buscar els caramels. Sempre s'ha tirat caramels, Nicolau?
No, abans no. Abans no se'n tiraven.
Això és una cosa d'ara, no?
Sí, se'n tirava potser algun, però no, però no sé. Com ara, actual, no se'n tiren. Abans no se'n tiraven.
Uh-huh. Imagineu que vosaltres també sou conscients, no?, d'aquesta necessitat de consells de seguretat per aquell dia.
Home, tanta seguretat, si els pares guarden els crios, pues no té que per què passar res. Ara hi ha vegades que són els pares que van a sota els carros a agafar els caramels.
I els més grans, no?
Els més grans, ja dic.
Tots els hem vist, no? Cada any, que a vegades els avis o les àvies es llencen allà sota els carros gairebé, no? Sí. Doncs recomanem aquesta seguretat de cara al diumenge. Nosaltres felicitar-los per aquest nomenament. Imagino que esteu una mica nerviosos.
Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres. I...
Espero que vagi tot molt bé i segur que fa bon temps. El Nicolau Bertran, el banderer de 2013, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, el seu fill, el cordonista, l'Albert. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Els esportistes ripolletens Gavi López, de 22 anys, i Borja Rubio, de 18, participaran als Jocs Especial Olímpics d'hivern com a jugadors de la selecció espanyola d'hoquei. Els Jocs començaran el proper 29 de gener i tindran lloc a Corea del Sud. Aquest dimecres l'alcalde Juan Parralejo, el regidor d'Esport Xavier Peñarando i la regidora de Serveis Socials Maria Lladó van realitzar una recepció oficial als jugadors i les seves famílies. Un cop finalitzat l'acte, el nostre company Toni Mirallés va poder conversar una estona amb ells. Els deixem amb l'entrevista a Gavi López i Borja Rubio.
Explica'ns una miqueta el que aneu a fer ara aquí a Corea amb aquests Jocs d'hivern.
Doncs a Corea anem a fer hockey. Hockey interior, però és un tipus de hockey diferent al de tota la vida. És amb un pal així llargat, rodó, que acaba amb un taco al final del pal, i amb un disc rodó que és com un donut i tens que ficar el pal a dins. Bàsicament està fet amb les normes del hockey sobre gel.
No és la primera vegada, de tota manera vosaltres ja porteu temps competint, que aneu també amb uns jocs d'aquesta importància, no?
Jo no és la primera vegada, ja vaig anar aquest hivern a Vilanova i la Geltrú i vaig competir contra equips d'aquí de Catalunya. És la segona vegada, però de jocs així d'aquesta importància com anar a Corea és el primer cop que hi vaig.
I quines expectatives teniu en aquests jocs per començar l'experiència, suposem, no?
Doncs fer amics, que ja els estem fent en aquests entrenos que estem entrenant, passar-nos-ho molt bé junts aquests 14 dies que hi anirem, i si pot ser portar-nos una medalla, tornar-me una medalla molt millor.
Com veu començar?
Pues mira, vam començar tots dos un dia que ens van dir ja farem un torneig de hoquei a Sant Vicenç de Castellet amb un equip de hoquei. Es va fer un equip de hoquei a Flor de Maig i ens van juntar tots dos amb l'equip i vam fer un torneig que vam acabar tercers. Només va ser aquell torneig que vaig jugar i a partir d'allà l'any següent els nostres camins es van separar i jo me'n vaig anar al TEP i ell va seguir a Flor de Maig, que vam fer la Lliga per primer cop després de molts, molts anys. I bueno, així ja s'ha seguit, ens hem enfrontat molts cops, hem sigut rivals dins de la pista i bons amics dintre d'ella, i bueno, la cosa no és així.
Quina edat tens i de què jugues tu?
Bueno, jo tinc 22 anys i jugo de davanter, de defensa, i una vegada vaig jugar de porter. Soc un jugador com si diguéssim multiusos.
I tu, Borja, quina edat tens i de què
jugues? 18, i jo, a mi, me poso ja al, com se diu, l'entrenador. A la vegada jugo de delanter, a la vegada jugo de defensa, com l'entrenador vulgui. Jo soc el capità del meu equip de hockey, un avantatge, però jo dic, també està bé anar amb gent dels altres equips i tot allò per conèixer millor i fer amics allí de tota la resta de Catalunya, com també entre nosaltres, de l'UGAM Castilla i jo i gent del món. I és una bona experiència anar a Corea.
Què significa personalment per vosaltres, doncs, el fet de, bueno, de ser algunes figures en el món de l'esport, tenint en compte que no deixeu de ser dos nois normals de Ripollet, no?
A mi, no sé, a mi m'agrada aquest hockey des de sempre. Quan va començar amb el Gavi a formar equip i tot allò, després el Gavi se va anar a un altre equip, jugàvem junts i no ho passàvem bé i va ser una gran experiència i al final me vaig enamorar d'aquest esport i ja un somni fer realitat. Jo pensava, jo vull anar a Corea i tot allò. Jo pensava, no aniré perquè potser no sóc el més bo del meu equip, però jo m'esforço i cada dia dono més de mi mateix i tot allò. I jo, a mi m'agradaria guanyar i també que l'equip també guanyés i tot allò. Perquè un equip no és tot una penya, que a lo millor un diuen un dolent i un és bo, però tots participem. Un fica gols i un altre defensa.
I l'esperit dels Special Olympics, que ens podeu vosaltres explicar per la gent que no conegui? Quina és la seva filosofia, a diferència, per exemple, dels jocs més coneguts, que són els Olímpics tradicionals?
La diferència és que a l'Especial Olímpic és per gent que té una discapacitat de físic, no sé si és de ment o no, ara no me'n recordo, per gent que potser té una discapacitat molt petita i que també li agrada fer esport i tot allò, i també per gent que potser el nostre equip hi ha gent de diferent tipus, de gent que potser té una capacitat molt petita d'intel·lectual i tot allò, i hi ha gent que li costa més.
Hi ha un lema que jo recordo de fa anys dels Special Olympics, que era: encara que no guanyi, deixa'm ser valent en l'intent, no? Aquesta és una miqueta la filosofia. Sereu valents vosaltres en l'intent?
Sí, intentarem guanyar i ser valents i donar-ho tot i anar per totes, i si no guanyem, pues mala sort, però ens hi deixarem la pell.
Aquest vespre l'Associació d'Espectadors ofereix un concert molt especial. Es tracta de Carol i Sir, a càrrec dels Amics de l'Òpera de Sabadell, una de les companyies líriques més importants de Catalunya, que enguany compleix 30 anys de tasca continuada en favor de la promoció de l'òpera.
A partir de l'interès de l'Associació d'Espectadors per programar una actuació dels Amics de l'Òpera, l'entitat ha creat un programa d'òpera i sarsuela en versió concert exclusiu per aquesta actuació a Ripollet, amb la participació de 3 cantants solistes, una pianista i el cor de l'entitat. El concert està dividit en dues parts, la primera en fragments d'òperes dels grans autors com ara Verdi, Strauss o Donizetti, i la segona dedicada a la sarsuela en fragments d'obres tan conegudes com ara Los Gavilanes, Doña Francisquita o La Tabernera del Puerto. L'actuació començarà a les 10 del vespre i el preu de l'entrada ha tingut unes condicions especials. El passi general és de 22 euros, 15 pels socis de l'entitat, i es faran diferents descomptes per grups menors de 18 anys i majors de 65.
La Unió de Botiguers va celebrar el passat diumenge 13 de gener el sorteig de la campanya de Nadal Pot ser per tu, que enguany ha repartit més de 6.000 euros en premis. En un acte festiu celebrat al Teatre Auditori presentat per Ripollet Ràdio, es van rifar 6 premis entre els 100 i els 3.000 euros que els guanyadors podran gastar en compres al centenar de botigues associades.
La campanya, que va repartir 7.000 butlletes, va tornar a comptar amb una gran participació de la clientela i també de públic, que va seguir el sorteig des del teatre i per la ràdio. La presidenta de la Unió de Botiguers de Ripollet, Carme Grau, va destacar durant l'acte la importància de confiar en el comerç local.
Com sempre, que continueu comprant a Ripollet, perquè Ripollet compta amb un engranatge comercial molt divers. A Ripollet avui trobem de tot, sobretot trobem uns botiguers dedicats, uns botiguers que volen servir, que volen atendre, que sabeu que sempre us respondran i que també us assessoraran amb el que ells poden vendre, no? Aquest any hem volgut donar un aire més fresc en el sorteig. No sé si us agradarà o no, la nostra intenció i el nostre treball ha sigut perquè això sigui així, perquè us agradi, perquè disfrutem tots.
El regidor de Comerç, Joan Fandos, i l'alcalde, Juan Barralejo, van coincidir a destacar la importància i l'esforç de la iniciativa, així com la seva bona acollida. L'alcalde també va parlar sobre la solidesa del comerç local.
És un clàssic el poder apropar-se, jo ja porto molts anys compartint amb molta gent aquest acte. Molt interessant, perquè d'alguna manera també és un reforç al nostre comerç, que ho necessita, i en aquests moments més, ja ho ha dit la presidenta, tenim un comerç local molt sòlid, que està aguantant bastant bé la crisi, però és obvi que la situació que tothom té pues, afecta com és normal.
La guanyadora dels 3.000 euros va ser Beatriz Flores, seguida de David Portugués, que es van portar els 1.500, Antonio Lanuza, 800, Mercedes Ramírez, els 400, Isa Febrero, els 200 i Antonia Carreras, el darrer premi de 100 euros. Entre el públic del Teatre Auditori, Maria Isabel Pérez va guanyar 40 euros, Elisa Puig, 50 i Joaquín a Madrid, 60. D'altra banda, la Unió de Botiguers de Ripollet ha iniciat una campanya relacionada amb el Dia de Sant Valentí el proper 14 de febrer. Entre tots els compradors a les botigues associades se sortejarà un sopar per a dues persones i dues entrades al Teatre Auditori. El sorteig es farà el mateix dia 14 a les 9 del vespre al Centre Cultural.
El 91.3 Info.
I el proper dijous 24 de gener tindrà lloc a l'escola El Martinet la primera de les xerrades que el centre ha programat dins el cicle Educar els fills, un repte apassionant. Es tracta d'activitats obertes a tots els pares i mares tant de l'escola com d'arreu de la comarca i estaran impartides per mestres, terapeutes i experts en els diversos temes que es tractaran entre gener i maig. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Montserrat Navarro, directora de l'escola El Martinet. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Potser hem de començar parlant del títol d'aquest cicle, Educar els fills, un repte apassionant. Per què aquest títol i per què aquest cicle?
Bé, aquest títol, doncs, clarament, l'educació sempre és un repte i un repte que volem compartir escola i famílies. Per què aquests tallers? Doncs l'escola, enguany, cada any, dins del Consell Escolar, programa i pensa i prepara unes activitats que s'ofereixen a totes les famílies, activitats que poden ser en forma de propostes i tallers. I aquest any, doncs, l'entitat Connexions ens ha fet una proposta d'aquests 5 tallers oberts no només a l'escola, sinó també al municipi i a la comarca. Són persones d'una gran vàlua que estan molt vinculades a l'escola, aquests professionals, i que hem estat doncs, això, molt contents de poder-ho oferir.
Quin és el paper de l'Associació Amics del Martinet en aquesta iniciativa?
Doncs l'Associació Amics del Martinet té un paper de gestió, de portar la gestió juntament amb connexions. L'Associació Amics del Martinet és una associació que dona suport al projecte de l'escola i hi ha algunes activitats que venen sent... Hi ha una referència curs a curs, com poden ser les jornades pedagògiques i també les exposicions que es van fent a la sala d'exposicions de l'escola.
Mm-hmm. A qui podríem dir que es dirigeix concretament a aquestes xerrades?
Doncs aquestes xerrades estan dirigides a totes pares i mares de l'escola i de Ripollet, que estiguin interessats en tenir oportunitats per compartir i també per créixer, i créixer al voltant doncs, del desenvolupament dels seus fills.
Mm-hmm. Parlem sobretot de pares i mares de primària.
No cal. Pensa que són temes amplis, genèrics i que poden englobar educació infantil, primària i secundària, Per exemple, els reptes de ser pare o mare avui, el primer títol, la xarxa amorosa per educar. Doncs jo crec que és un tema que acull a una franja molt gran, de pares i mares. Els que estan vinculats amb els conflictes de la vida quotidiana, els que estan relacionats amb efectes i límits, en el sistema familiar. Per tant, jo crec que no exclou a ningú.
Mm-hmm. Entre els temes que es tractaran d'aquí fins al mes de maig, he vist que es fa molt d'èmfasi a la importància de la relació de la parella, l'amor de la família, la felicitat del nen. Com afecta això o ajuda en l'aprenentatge del nen?
És bàsic. El nen pertany a un sistema familiar, a un nucli on hi ha uns valors, unes idees, una manera de viure, i el nen està impregnat, i per tant el nen és això el que porta en l'escola, i és el que l'escola ha de tenir molt present, la biografia i el coneixement de la història de cada família. Per tant, ens sembla de primer ordre treballar-ho i tenir-ho present per un bon desenvolupament, no?, de cada infant.
Mm-hmm. Què ens pot explicar de les persones que formen aquest equip de formadors?
Bueno, el que podem dir és que són, com deia abans, persones que tenen una vinculació ja amb l'escola, que han fet formació, molts mestres també d'aquí a l'escola han fet formació en pedagogia sistèmica que estudia justament el que parlàvem ara, el sistema familiar, el sistema escolar, com són aquestes relacions, en el benentès que comparteixen l'objectiu d'educar els fills o d'educar els nens i nenes. Per tant, són unes persones amb una llarga trajectòria personal i professional, mestres, psicòlegs, terapeutes, psicometricistes, consultors. Per tant, ens ofereixen molta confiança, hem treballat amb ells, hem fet formació amb ells, i per tant jo crec que és una proposta molt de molta qualitat.
Mm-hmm. Vostè, com a directora d'un centre educatiu, sí, com veu la relació o que ha de ser, quina és la relació que ha de tenir la família amb l'escola i el nen?
A mi em sembla essencial, tal com dèiem fins ara, la relació. L'escola, de fet, l'escola Martinet és una escola que està plantejada com a comunitat, on els pares tenen un lloc primordial i que ens agrada compartir tot el que passa a l'escola, i, com dèiem abans, també trobar espais i oportunitats per parlar, per debatre, per fer-nos entendre i per estar al màxim de propers. Per tant, aquesta és la idea. Tot el que pugui ser parlar d'educació i entendre'ns, per nosaltres és essencial.
Mm-hmm. Abans comentàvem una altra notícia, que avui finalitzava el procés per escollir els membres del Consell Escolar de Centre. Suposo que per vostès és una eina també important, no?
Sí. És el que dèiem, és la representació dels diferents sectors d'aquesta comunitat, no?, que formem l'escola, dels pares, de les famílies, dels mestres i també del personal d'administració i serveis, que també està vinculat a l'escola.
Mm-hmm. Montserrat, hem de dir que aquests tallers no són gratuïts.
No.
Explica'ns una mica quins són els preus i com es pot fer la inscripció.
Sí. Mira, els preus, hi ha uns preus que són 25 euros per taller, per sessió, si és individual, o també hi ha la possibilitat, donada la importància que té que es pugui assistir com a parella, un preu més reduït per les famílies que vinguin com a parella, que són de 40 euros per sessió. Les sessions són els dijous a la tarda, de 6 a 8, una sessió per mes, i després hi ha uns packs especials, és a dir, que si una persona o una família s'apunta a tres tallers, doncs té una bonificació, és a dir, surt uns 70 euros als tres tallers, i si és per parella, 120 euros. Si el pack és de 5, dels 5 tallers, doncs individualment el preu surt a uns 100 euros i per la parella 160 euros.
Mm-hmm.
D'acord? Les inscripcions, com fer les inscripcions? Doncs es pot trucar al telèfon de l'escola, al 93 594 75 22, o bé també enviar un fax al 93 594 75 23, o bé fer les inscripcions a través del blog de l'Associació d'Amics del Martinet, que és amicsmartinet.blogspot.com.
Molt bé. Doncs només preguntar-li ja per acabar, preguntar-li no, que ens digui com animaria aquells pares i mares que encara no s'han decidit a inscriure en aquests tallers. Què els hi diria?
Jo, com dic abans, penso que són oportunitats que ens passen per davant i no ens passen sempre, i quan les tenim per davant les hem d'aprofitar. I penso més en aquests moments que estem tots una mica desanimats, no? O preocupats per l'entorn que tenim, no? Per la situació que vivim com a país. Llavors penso que això no es pot desorientar i que aquesta és una oportunitat que ens pot centrar en el que realment és primordial, no? Que és l'educació dels fills. Jo diria, veniu a la primera sessió, en sortireu contents, veureu quin ambient tan interessant hi ha, quines oportunitats hi ha, doncs, de compartir, de situar-se, de veure que cada vegada ens passa a un... No només ens passa a nosaltres, sinó que passa a moltes altres persones, i perquè potser és propi d'aquella edat, no?, del nostre fill que està passant, i que això ens ho porten gairebé a la porta de casa. Per tant, jo diria, veniu, i després, doncs, si en gaudiu, podreu també apuntar-vos als altres. I si ja esteu molt decidits, doncs, fantàstic que pugueu aprofitar totes les sessions que, d'altra banda, doncs, tenen un caire divers, és a dir, no són gens reiteratives, per bé que hi hagi un formador que en faci més d'una. D'acord?
Montserrat Navarro, directora de l'Escola Martinet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé tot aquest cicle.
Igualment.
Gràcies.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Els Mossos d'Esquadra i Policia Nacional en una operació conjunta han detingut a 18 persones presumptament per un delicte de tràfic de drogues. La investigació va dur a les autoritats a escorcollar, entre d'altres, un domicili de Ripollet que ha comportat la detenció de 4 veïns de la vila. D'entre els detinguts, 12 ja han estat ingressats a la presó. En 12 registres realitzats des del mes de setembre a les poblacions de Sabadell, Badia del Vallès, Terrassa, Ripollet, Barcelona, Castellà i Rubí, s'han intervingut 630 pastilles d'èxtasi, 12 quilos i mig de cocaïna, 1 quilo de MDMA, en roca, 6,2 quilos de marihuana i 1.800 plantes, entre d'altres estris relacionats amb el tall i elaboració de la droga.
El Club d'Escacs Ripollet ha tancat el 2012 amb un ampli ventall d'activitats escaquístiques durant el Nadal. També ha fet un bon paper a la Copa Catalana i els tres equips ripolletens ja estan llestos per debutar aquest diumenge 20 de gener a les seves respectives categories de la Lliga Catalana per equips. El Ripollet S ha estrenat a primera província a la Sant Martí, el Ripollet B debutarà a tercera província a la Caldes i el Ripollet C també militarà a la tercera provincial. La primera jornada descansarà. Aquest any les partides es jugaran al centre d'Esplai l'Estel els diumenges al matí a partir de 2:15. La primera jornada a casa serà el proper diumenge 27 de gener pel matí.
I aquest dissabte el Centre Excursionista de Ripollet realitza la novena etapa del GR4, el tram que va des de Sant Vicenç de Castellet fins a Montserrat, un total de 18 quilòmetres. Les persones interessades es poden inscriure al centreexcursionistaripollet.com.
I finalment, el proper dimecres, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió de l'Hora del Conte per nens i nenes a partir dels 4 anys. Cesc Serrat explicarà als més menuts 6 contes, 6 contes amagats entre grans cistells.
Ja saben que per a més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs aquest cap de setmana tindrem pluja, especialment demà dissabte. Els termòmetres es mantindran estables, com els darrers dies, fred d'hivern, però agradable.
No puede ser, esa mujer es buena.
I arribem amb música al final de l'informatiu d'avui divendres 18 de gener de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricarti, que us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem, com dèiem, amb un fragment de La Tavernera del Puerto, una peça de Pablo Sorozábal que podran sentir aquesta nit aquells que assisteixin al concert dels Amics de l'Òpera de Sabadell al Teatre Auditori. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Las horas de mi vida no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir.